Ràdio Les Gales, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Un total de 1.278 nens i nenes han començat avui un nou curs escolar als centres de primària i secundària de l'Escala. El curs 2019-2020 és marcat especialment per la continuïtat de projectes. L'inici del curs escolar marcarà bona part de l'informatiu d'avui. Centre per centre, l'inici està marcat per aquests ítems. A l'institut, 530 alumnes. Amb novetat, la novetat d'enguany és especialment la prohibició de l'ús de telèfons mòbils en tot el recinte escolar i també la posada en funcionament d'una ràdio que amenitzarà l'hora del pati. A l'escola Empúries el curs comença per a 552 alumnes, 12 menys que l'any anterior, i amb nova direcció. La Carme Pérez és la nova directora i el seu equip agafen el timó de l'escola amb l'objectiu de reconduir i tornar la calma al centre. A l'escola l'Escolapi el curs comença amb normalitat, si no fos que la pluja dels últims dies ha tornat a fer evidents els problemes de goteres que té l'edifici. De fet, avui mateix l'empresa de construcció s'hi ha posat a treballar per solucionar-ho ja definitivament. A l'escola l'Escolapi el curs comença amb 208 alumnes, algun menys que l'any passat. La novetat principal, l'obertura d'una aula CIEI. De tot plegat en parlarem a l'informatiu de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i també d'altres temes com el de la Diada. Ahir, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a l'Escala es feia un acte institucional al matí a l'Ajuntament amb lectura d'un manifest a càrrec de l'alcalde, un manifest on es demana obertament l'absolució dels presos polítics i on es reivindica també la via política com l'única via vàlida per sortir de l'atzucac en què es troba el país ara mateix. L'ANC territorial de l'Escala, per cert, va omplir 4 autocars per anar a la manifestació de Barcelona. Mirant endavant a l'agenda d'activitats hi trobem 4 cites per dissabte. Una és la 24a trobada de barques de vela llatina. La segona i tercera són activitats musicals, clàssica a Sant Martí d'Empúries amb concert de guitarra i arrel a l'Alfolí de la Sal. Es reprèn el fil del cicle d'arrel i em celebro. Queden 2 concerts, el primer d'ells dissabte amb el grup 3 de Ronda. I a la nit, al davant de la façana de l'església parroquial de Sant Pere de l'Escala, representació de l'espectacle Solitud 360 graus, el que es va suspendre precisament dimarts passat. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar de Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta. Després, a les 6, l'informatiu local i la tertúlia La Plaça Avui, inici de curs. I a les 7, el Next Vespre. Després, a partir de les 8, els musicals i les reemissions a partir de les 11 de la nit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una de les qüestions que ens ha creat l'atenció aquest estiu, i de fet ja fa estius que dura, és la quantitat de gent que mor ofegada a les nostres platges. Aquest estiu ha estat escandalós. Gairebé cada dia més de 20 persones han perdut la vida i això significa un volum de gent importantíssim, lo suficient com per analitzar-ho, no només des d'un programa de mar, sinó des de qualsevol àmbit. Nosaltres, com que som de mar, li donem aquesta doble mirada. I a més, no només el fet, sinó com s'actua i quina preparació tenen les persones encarregades de vigilar i quins mitjans tenen. L'utilització de gossos, per exemple, és una de les apostes que s'està fent per mirar de minimitzar aquest tipus d'accidents. Avui en volem parlar. I jo crec que el millor que podem fer és començar parlant-ne i començar reflexionant-ne amb qui forma els rescatadors. I d'això se n'encarrega de presentar-ne, de parlar-nos-en el nostre company, l'Ivan Fernández. Ivan, què tal? Molt bona tarda.
Sí, de fet, avui tenim amb nosaltres el Ramsés Martí, que és professor de salvament i socorrisme aquàtic, també especialista en seguretat aquàtica. Ramsés, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Gairebé una trentena de morts aquest estiu a les platges de Catalunya. Què està passant, Ramsés?
El cert és que aquest degoteig d'ofegats no és només aquest estiu. Ho portem arrossegant, sobretot des del 2015, que va ser el punt més alt d'ofegats al nostre país. Cada any acabem la temporada d'estiu, doncs, amb el que tu dius, amb aquesta quasi bé trentena d'ofegats, i és quelcom que ens ha de cridar l'atenció.
Sorprenentment, una altra dada que crida bastant l'atenció és el fet que la majoria d'aquestes persones que han mort a les platges aquest estiu són persones grans, persones adultes de major de 65 anys. Per tant, és una dada que sorprèn. Normalment el col·lectiu més vulnerable durant l'estiu són els més petits.
Cert. Aviam, començo pel final. Mira, és cert que l'ofegament infantil també és una xacra important, perquè és un tipus d'ofegament que és totalment previsible, podria i hauria de ser zero, però estadísticament són els menys afectats, d'acord? Segueix sent cert que és la segona causa de mort accidental en infants, menors de 5 anys, l'ofegament, però estadísticament són els menys afectats. El que passa que sí que és cert que ens toca molt més quan s'ofeguen les criatures. I després, el que comentaves primer, tenim un nombre molt important d'ofegats, de gent, doncs, diguéssim, d'edat avançada, cosa que ens porta a pensar, doncs, que són problemes de salut que s'esdevenen en medi aquàtic i que acaben sent, doncs, ofegats.
De fet, molt habitualment aquests problemes de salut que parles, acostumen a ser malalties cardiovasculars, problemes també musculars que pateixen, s'ha de tenir molt en compte que aquest tipus de malaltia poden ser mortals dins de l'aigua.
Correcte. Tenim sobretot tres, no?, que serien les malalties metabòliques, com per exemple la diabetes, que produeix baixades de sucre, malalties cardiovasculars, d'acord?, que poden produir, doncs, situacions on la persona tingui moments de pèrdua transitòria del coneixement, temes relacionats amb la tensió arterial i, òbviament, temes osteomusculars, molt vinculats, doncs, amb les edats avançades, que poden produir que persones no siguin capaces de, doncs, davant d'una caiguda per una petita onada, a aixecar-se i no els hi dona temps i es broncoaspiren i ja tenim l'ofegament.
Per tant, a partir d'ara, també caldrà anar en compte amb aquest col·lectiu, amb les persones grans, com dèiem, també sense deixar de banda aquest col·lectiu dels més petits, els nens. Parlant d'això, parlant dels més petits, què penses dels flotadors que s'han posat tan de moda aquest estiu? Parlem de flotadors, però podem parlar també de maneguets, podem parlar de matassalets, el que tu vulguis, No sé què en penses d'aquests elements.
El principal, hem de tenir molt clar que cap d'aquests estris que tu has anomenat és material de seguretat. Són estris flotants, material, doncs, de flotació, algun d'ells vinculat directament a l'aprenentatge de la natació, i que per això serveix i està dissenyat, però en cap d'ells està pensat, ni dissenyat, ni creat, ni provat per ser material de seguretat. L'únic material de seguretat, l'únic equip de seguretat és la vida homologada per la navegació. Per què aquesta concretament? Perquè és la que està creada, dissenyada, provada i homologada per garantir que el nen, si cau a l'aigua, independentment que estigui conscient o no, quedi amb el cap, diguéssim, amb la cara fora de l'aigua, el nas i la boca fora de l'aigua. Tot l'altre no. Simplement serveix, doncs, per garantir certa posició, per ajudar a l'ensenyament de la natació, o flotabilitat i joc. Però no són, en cap cas, material de seguretat.
I per què es continua fent servir amb aquesta finalitat avui en dia?
Doncs, mira, suposo que és un tema més aviat, doncs, sociocultural. No? Tots, doncs, jo he crescut, a la meva època era la bombolleta, no? Material també creat especialment per ajudar a aprendre a nedar. Ara estem molt amb els maneguets, no?, que també tenen una vinculació molt directa en l'aprenentatge de la natació, però Bueno, durant, històricament s'han fet servir diversos, fins i tot els xurros aquests de colors que habitualment trobem, però bueno, perquè són fàcils de construir, fàcils de fabricar, fàcils de copiar, els podem trobar tot arreu, però no són en material de seguretat. El que passa és que lliguem flotabilitat amb seguretat, i això és un error. No? És, els elements de flotabilitat que són de seguretat estan pensats per fer certes coses, no tan sols per flotar.
Com a especialista en seguretat aquàtica, et pregunto, quines situacions, per exemple, ens poden portar aquest tipus d'elements de flotabilitat, si els fem servir a la platja, per exemple? Hi ha hagut casos de gent que posada un matalasset ha perdut el sentit de l'orientació, s'ha ficat molt dins de l'aigua i ha tingut problemes.
Aquí hem tingut els casos famosos d'aquest cigne enorme, que era molt divertit pujar-s'hi, i no dic que no ho sigui, però és una vela. Els infants, fins i tot no tan infants, si pugen a sobre, és un element que es desplaça molt per corrent o per corrent d'aire, allunya la gent de la costa, la gent pot entrar en pànic, els nens poden entrar claríssimament en pànic, poden baixar i no saber tornar-hi a pujar. No és un estri de seguretat, sinó és un estri flotant, com podria ser en el seu moment les càmeres aquelles de camió que es feien servir a les platges, però no són en cap cas un estri de seguretat. I sobretot, de cara doncs, quan parlem dels més petits, el gran problema, el problema més greu, és que confiem la seguretat dels nostres infants a un estri flotant. La seguretat dels infants és sempre a càrrec d'un adult responsable i capaç d'ajudar la criatura. Mai ho hem de confiar en un element flotant.
Però els adults, els usuaris de les platges, no sé si trobes que tenim els recursos necessaris per saber actuar en aquest tipus de situacions, per exemple, en un cas d'ofegament. Nosaltres tenim els recursos necessaris? Sabem què s'ha de fer, per exemple?
Aviam, la població en si, no. De fet, tenim un cas recent, molt recent, d'una persona que a l'intentar doncs, realitzar sense tenir la preparació ni l'entrenament adequada un rescat, ha acabat morint. Degut a què? Doncs que no coneixem el medi. Una cosa és disfrutar de la platja i l'altra és intentar doncs, fer un rescat que requereix d'una forma física, d'uns coneixements tècnics molt concrets. I això és un dels riscos, el fet d'intentar realitzar un rescat quan no s'està preparat.
De fet, trobo que aquest és un dels aspectes més importants, primordials, de conèixer no? com hem d'actuar en cas d'ofegaments. Crec que és una de les coses que hem d'aprendre encara, com hem d'aprendre a no perdre el respecte a l'aigua. No sé si tu t'has trobat, per exemple, amb gent que d'alguna manera no respecta el mar en aquest sentit.
Això és comú de tota la vida, no? Vull dir, pots trobar-te gent doncs, que primer sobrevalora les seves pròpies capacitats, no? Doncs perquè, bueno, doncs igual que hi ha gent que sabent les velocitats màximes circula a velocitat superior, et trobes gent, sobretot, per exemple, a la franja dels adolescents, que tendeixen a transgredir les normes, no? I et trobes gent doncs, que d'una manera totalment arbitrària doncs, li és totalment igual.
Hem de parlar, no sé si podem parlar d'irresponsabilitat per part dels usuaris, de manca de recursos per part dels socorristes, quin és el problema en això?
Cal analitzar cada situació, però sí que és cert que se'n troben de totes. És cert que sovint els usuaris no són corresponsables de la seva pròpia seguretat i molts d'ells doncs, estan convençuts que si tenen un problema ja els trauran. Per altra banda, també ens podem trobar situacions on els ajuntaments no tinguin la capacitat doncs, d'oferir un servei adequat a la demanda de l'espai a vigilar. Tot això acaba sent una combinació que crea una situació d'incertesa que en molts casos pot acabar doncs, amb ofegaments.
Situacions que s'han vist aquest mateix estiu, de primera mà. Bandera vermella a la platja i gent a l'aigua. Per què?
Bé, doncs primer de tot perquè les banderes, no? les tres famoses banderes que fa molts anys que els socorristes intentem que la gent se les aprengui, la gent les té ja molt interioritzades. El que passa que hem de tenir clar una cosa. Nosaltres poses una bandera per tota una platja, però els usuaris d'una platja poden variar. D'acord? El que per mi és bandera verda, per un usuari de 80 anys que està gaudint de la platja, segurament és una groga. No? O per un infant també. La meva vermella, per un surfista, és una bandera verda, perquè el que vol són les onades. Llavors hem de pensar que tenim molts tipus d'usuaris. Per altra banda, hem de tenir molt clar que, com que el darrer responsable de la seguretat de la platja és l'Ajuntament, si els professionals que vetllen per la seguretat de la platja decideixen que aquella platja, pel motiu que sigui, és una bandera vermella, és l'Ajuntament qui, mitjançant els seus representants de la llei, que és la policia local, ha de fer complir això. Perquè en aquest moment, el moment que es gira la bandera vermella, es passa la pilota als responsables de la seguretat del municipi. I això és la policia local. Per tant, ja que els socorristes no tenen aquesta autoritat, cosa que és una cosa que s'hauria de parlar i en altres països la tenen, cal disposar, o sigui, si tu vols posar una bandera vermella, tu has de tenir la capacitat de fer complir aquesta norma. Si no, perd tot el valor i la gent acabarà incomplint-la.
De fet, vosaltres, aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, us heu volgut manifestar d'alguna manera emetent un comunicat on demaneu que els socorristes siguin autoritat pública, de la mateixa manera que poden ser personal sanitari, professorat, etcètera, etcètera, per evitar justament això, no? Que es compleixin, que la gent respecti les indicacions dels socorristes.
Això és cert. Sobretot és arrel, primer de tot perquè hi ha aquestes desobediències, i després doncs, perquè hi ha hagut casos d'agressió davant del socorrista. No? Per tant, el que intentem primer de tot és protegir el professional, doncs, deixant clar que si aquesta persona, en el transcurs de la seva activitat professional, és agredida, sigui com un atemptat a l'autoritat. Per altra banda, l'autoritat del socorrista sobre la platja ha de venir recolzada per l'autoritat del municipi. D'acord? No es tracta tan sols de ser considerats autoritat pública, sinó que les indicacions del socorrista es transformin en ordres d'obligat compliment, ja que són ordres que no estan posades de manera aleatòria, sinó que la seva fita és garantir la seguretat de tothom. Per tant, el primer actor que ha de treballar per aconseguir que s'acompleixin les indicacions i les ordres del socorrista és el mateix Ajuntament. Llavors els hem de donar eines. I aquestes eines no sempre són eines físiques. Els hem de donar eines de treball social, i una d'elles és un recolzament total.
Agafo la idea aquesta, ara, en aquest comunicat que heu emès aquests darrers dies. Us queixeu, protesteu de la roba que porten els socorristes, així com poden ser també les cadires de vigilància, també demaneu canvis en aquest sentit, així també com en la pràctica de treball, correcte, en la forma de treball. Voleu incloure també gossos socorristes. Anem per parts. Com ho fem amb la roba i amb les cadires?
Aviam, hem de pensar que els socorristes són un personal que ha de ser identificable, és un col·lectiu professional, per tant, utilitza una uniformitat. Aquesta uniformitat ha d'anar acorde amb el risc que assumeixen. És, primer de tot, hi ha dos vessants, un a nivell d'EPIs, d'equip de protecció individual, i l'altre a nivell d'equip i d'identificació, a nivell més aviat de màrqueting o d'imatge. Primer de tot ha de ser una roba, pensem que aquesta gent està als moments de major radiació solar, està a la platja. Per altra banda, ha de ser uniformitat identificable, una uniformitat doncs, que vagi a acord amb l'autoritat que volem oferir a aquests professionals. D'acord? És un treball d'imatge. D'acord? Pel que dius el tema dels equipaments de salvament. El salvament ha avançat molt més ràpid que els equipaments. Llavors, estem utilitzant cadires d'intervenció, que són aquestes cadires metàl·liques que tots tenim una mica així a la ment, que fa 20 anys es van deixar d'utilitzar als Estats Units perquè els socorristes les anomenaven cadires de càstig. Són unes cadires que són anacròniques, no són eficients ni efectives al moment de la vigilància, demanen que el socorrista sigui rellevat molt sovint, perquè no permet canvis de perspectiva, i el que fa és disminuir l'efectivitat de la vigilància. I necessita molts més professionals. És a dir, acaba sent contraproduent fins i tot a nivell econòmic. I el que demanem és començar a canviar aquesta manera de veure el salvament, no? Canviar un paradigma nou centrat en el socorrista, les torres de vigilància equipades on el socorrista pot fer torns més llargs amb unes condicions de treball molt més bones. I pel que fa als gossos, podríem parlar de gossos, podríem parlar de drons, podríem parlar de qualsevol cosa que puguem, que tot això va avançant, que es pugui afegir en una platja, qualsevol element que augmenti la seguretat i que doni eines de treball al socorrista s'ha de poder valorar. Perquè cada situació, cada platja, pot necessitar una cosa. Igual que en el seu moment es van canviar les embarcacions pneumàtiques per motos d'aigua, en alguns llocs han decidit usar unes taules de surf grans. Els drons tots tenen limitacions i tots tenen utilitats. I el que hem d'intentar doncs, és aconseguir. No? Aquí hi ha aquí a prop fa uns anys es va fer una prova amb un dron, bueno, doncs requereix també una infraestructura que no tots els ajuntaments es poden permetre, igual que les embarcacions, i els gossos socorristes en certes platges serien molt útils, iguals que en altres ho són les motos aquàtiques.
De fet, el gos socorrista, que es fa servir molt habitualment a Itàlia, França, aquí es va fer una prova pilot fa uns anys a Sant Pol de Mar.
Correcte.
I d'alguna manera s'ha demostrat, no?, que pot servir de molta ajuda pels socorristes.
Sí, és el que et dic. Vull dir, qualsevol equip, animal en aquest cas, que tu afegeixis i que pugui millorar, que pugui ajudar a salvar més vides o a fer més segura la platja, s'ha de valorar. I s'ha de valorar doncs, que sigui doncs, adient pel tipus de servei, perquè et dic que cada platja és un món, però s'ha de poder valorar. El problema que tenim és la reticència a avançar. Si estem utilitzant cadires d'intervenció de fa 20 anys, doncs és lògic que encara costi més doncs, ficar les coses d'última tecnologia o coses que aquí no estan gaire ben vistes. No? Seguim tenint certa canifòbia a les platges al moment de treballar amb postres, per exemple.
Després de parlar de totes aquestes mancances, com per exemple, com dèiem, tan simple com una cadira de vigilància, és possible que el nombre de morts aquest estiu, o els darrers estius, tant se val, estigui relacionat directament amb el moment que està patint el sector del socorrisme?
S'ha d'analitzar i s'ha d'agafar amb pinces. El que, capgirant una mica, sí que et puc dir que pensar que tot el que està succeint a nivell dels treballadors, no, de les qualitats, les qualitats del tipus de treball, de com estan les condicions laborals dels treballadors, de com s'estan cobrint les platges i del tipus de víctimes que tenim i de la quantitat de víctimes que tenim, pensar que això no hi té a veure seria un error.
Mm-hmm.
D'acord? Vull dir, i més quan es va repetint durant els anys. Vull dir, si estem tenint un tipus de víctima, adaptem el servei a aquesta víctima. D'acord? Vull dir, si estem tenint problemes de personal, mirem per què els estem tenint. Intentem buscar solucions. Però no, el que s'està repetint és la mateixa situació any rere any perquè no avança. I tenim socorristes, tenim grups i representants de socorristes que estan demanant simplement, per exemple, roba que filtri més els rajos solars. Deixar de treballar amb cadires totalment obsoletes. Tenir certa protecció.
Mm-hmm.
Vull dir, quan els professionals que vetllen per nosaltres a les platges, que es passen quasi bé 10 hores al sol, t'estan demanant que la roba que porta sigui d'una qualitat suficient per protegir la seva pell, quan t'estan demanant poder estar amb unes torres de vigilància que s'han demostrat totalment efectives, tant a nivell de protecció individual com a nivell d'efectivitat en la vigilància, per alguna cosa serà. Hem de començar a escoltar la gent que es mulla els peus i que arribi això als ajuntaments, que repeteixo, són els darrers responsables. I ho són també, malgrat li citin el servei, perquè són responsables de com està treballant aquesta gent i en quines condicions. Per tant, trencant una llança per aquests professionals, els hem d'escoltar.
Per tant, treballar colze a colze amb l'administració és el punt de partida, no?, per començar a obtenir tots aquestes demandes, no?, que feu des del sector. Quan es comença a preparar la següent temporada?
Doncs, malauradament, la sensació és que quan s'acaba l'època estival, quan s'acaba la temporada d'estiu, sembla que el mar i la platja desapareguin i que ens donem la volta i li donem l'esquena. I quan arriba Setmana Santa, llavors ens posem... Però llavors ja és massa tard.
Mm-hmm.
Un cop finalitzada la temporada de bany, és quan cal asseure's, mirar les dades, analitzar-les, treure'n conclusions i mirar què és el que s'ha de fer. Perquè qualsevol persona pot entendre que quan tenim mesos per endavant tenim més marge de treball i el canvi que necessita el sector del salvament i socorrisme és tan important que requereix el treball de molts actors diferents i temps de treball. No podem esperar que de sobte vingui el bon temps per Setmana Santa i... perquè seguirem tenint els mateixos problemes, seguirem tenint el mateix nombre d'ofegats i els socorristes seguiran patint les mateixes condicions de treball.
I abans d'acabar, Ramsés, quines conclusions treus tu com a especialista en seguretat aquàtica després d'aquesta temporada d'estiu?
Doncs penso que els nostres socorristes estan fent la feina que toca, que, òbviament, com qualsevol altra professió, podem trobar casos de mala praxis, com a qualsevol altra professió, perquè hi ha molts inputs, tenen a veure moltes coses, no tan sols és la feina dels socorristes, sinó hi ha molts factors que hi poden influir. Penso que seguim amb la situació en què els consistoris viuen molt aliens a la realitat professional i tècnica del que és el salvament i socorrisme. que malgrat hi hagin externalitzacions de servei, això no pot significar que l'Ajuntament no hi hagi un especialista que pugui dir això que estàs dient no és així. És molt important aquesta figura, malgrat que s'externalitzi el servei. I sobretot, sobretot, que les administracions, a nivell local, a nivell autonòmic i a nivell nacional, facin campanyes efectives per fer que la gent sigui corresponsable de la seva seguretat a les platges. A nivell d'estat, estem arribant als 400 ofegats cada any. Això és una xifra terrorífica. I pensar que tot s'ha de confiar en els serveis de vigilància és un error, que fer que la gent sigui corresponsable de la seva seguretat. Hem de recordar que hi ha molts ofegaments fora de l'àrea de cobertura, que més del 70% dels ofegaments són en zones no vigilades. Vull dir, ens trauríem molts ofegats de sobre. Per tant, cal asseure's i treballar. Però no tenim un pla nacional de com s'ha de cobrir una platja. Les condicions laborals dels socorristes, vinculant-les o no a l'externalització de serveis, cadascú que tregui la seva conclusió, segueix sent complicada. Tot això té alguna cosa a veure. No podem girar l'esquena i esperar que vingui el bon temps per posar-se a pensar.
En tot cas, queda molta feina per fer. Ramsés Martí, professor de Salvament i Socorrisme Aquàtic, especialista en seguretat aquàtica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa.
A vosaltres per convidar-me.
Fins a la propera, a reveure.
Fins a la propera, en Ramsés i a l'Ivan. Moltes qüestions ha deixat aquesta conversa damunt de la taula, molts interrogants i, sobretot, moltes idees que hem de començar a canviar ja. Potser no els ciutadans, que també, sobretot les administracions, que encara senten la vigilància a la platja com allò que es feia als anys 80, amb voluntaris que ho utilitzaven per fer la miri. En seguim parlant després de 2:15.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim una rica plana agrícola al Parc Natural?
El riu Ter i el Daró han generat una plana de terres molt fèrtils que s'han destinat al conreu i en què s'ha creat un complex sistema de recs, canals i motes. Aquí predomina un mosaic de regadiu i de secà amb masos fortificats i torres de defensa. A la plana es cultiva cereals, farratges i l'arròs. Les condicions d'humitat i de temperatura són idònies per al cultiu de l'arròs. Als espais a prop del riu trobem els horts i els conreus de regadiu de fruita com la poma, el préssec i la pera, i també cultius forestals de pollancres. A la falda del massís s'estan recuperant les vinyes i l'olivar. El paratge de Vilanera connecta el Parc Natural del Montgrí i Illes Medes i Baix Ter amb els aiguamolls de l'Alt Empordà. Aquí podem observar prats secs de llistó, amb orquídies i altra flora protegida, a part de jaciments arqueològics. A la riba del Ter creixen arbres com freixes, els oms, els salzes i els àlbers. Al tram final del Ter es crea un típic estuari mediterrani, en què es barreja l'aigua dolça i salada. Aquí creixen els tamarius i el canyís. Quan hi ha pluges intenses i el cabal del Ter i el Daró pugen, aporten nutrients que són molt importants per al manteniment de les comunitats marines de les Illes Medes. Us animeu a fer un vol per aquests paratges tan diversos i tan interessants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sento cantar les granotes des del meu llit. La pluja que ha de venir i els seus cants omplen la nit de veritats.
certeses mil·lenàries i ancestrals. No són promeses buides, invisibles. No, no et diré que anirà bé, perquè és el que diu la gent. Quan no et vol ajudar, jo et diré, gent amb paraules amables. No defugis problemes culpant els altres. Ni la natura és sàvia, ni la gent bona perquè sí. Però si ens tenim a prop, potser trobarem.
No existe la percepción social, tampoco no es solo una cuestión de las administraciones o de las empresas que son ahora las que subcontratan a los socorristas, de que ese puesto sea de tanta responsabilidad, de que haya tantas vidas en juego, no solo en las playas, en piscinas, sino en las zonas circundantes de todo, de las playas, piscinas, parques acuáticos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de percepción social, y quizá antes era un poco distinto, pero realmente yo creo que la profesionalización, hay muchísimos socorristas muy profesionales. Uh-huh. Y lo que pasa es que realmente no se valora esa profesionalidad y lo vital que es ese trabajo, ¿no? Ese es el problema que ocurre ahora mismo, yo creo que en general, no solo en Cataluña y en general, yo pienso.
Fixa't, imagina't que aquí tinguéssim, gaire, amb els jocs ho tenim, però imagina't que aquí tinguéssim, doncs, no ho sé, concerts o discoteques o centres comercials o transports públics sense cap mena de control i sense cap mena de vigilància, no? No ho conceptualitzem, no ens semblaria normal. La platja, en canvi, és un lloc on totes les administracions i bona part dels actius econòmics del país i aboquen gent, no? Vingui a la platja de la Costa Daurada, vingui a la platja de la Costa Brava, el Garraf, allà on sigui, vingui a gaudir del sol, visiti tal, no sé què, i aboquem a la gent, però no els hi garantim cap mena de seguretat.
Claro, sí, yo creo que ese es el problema, y lo que hablabais también del tema del aumento del número de accidentes y ahogados, pues claro, la realidad es que el año pasado y hace dos años la situación era igual. Pero si estamos hablando de una situación en la que hay socorristas que están 10 días, 12 días, 2 semanas, o incluso más, trabajando sin librar un solo día, que no se respetan sus días de descanso, que hacen horas extras, y que a veces no tienen tampoco los medios que deberían necesitar, pues claro, evidentemente eso no ayuda a que no ocurran estas cosas, ¿no? Hay veces que es inevitable. O sea, hay ahogamientos, hay infartos, se dan mucho tipo de situaciones y de accidentes, pero evidentemente esto no ayuda, ¿no? La percepción social que respecto al socorrista, que es un chico joven, que se quiere sacar un dinerillo en verano y, bueno, pues, y socializar y tal, pues no ayuda, porque eso no es realmente el papel que se le está exigiendo al socorrista y, desde luego, ni en Cataluña ni en ningún sitio. O sea, desde luego que en otros países está mucho más valorado.
Però fixa't, trucava aquest mateix espai, aquest mateix programa, el FAR, trucava abans de l'estiu a la Generalitat, que cada any es comprometa l'estiu següent tenir un marc normatiu, una llei de seguretat i vigilància, i que a hores d'ara el nostre país encara no en té. Doncs trucàvem a la Generalitat el passat finals de juny, principis de juliol, precisament per parlar de com havia desenvolupat, com s'havia començat a redactar aquest marc normatiu, i la resposta va ser: d'això no en parlem.
Ja, del socorrisme, no? Clar. El tema de concreto. Es que además, bueno, realmente hay un marco legal, hay un convenio que es estatal, que es bastante, bueno, digamos, no es excesivamente, digamos, no es que dé muchos derechos a los socorristas en unas condiciones laborales muy buenas, pero bueno, desde luego que está muy por encima de lo que ahora mismo están pudiendo tener los socorristas en Cataluña, ¿no? El incumplimiento es generalizado.
Daniel.
Del convenio de instalaciones deportivas, claro, que es estatal, y también del estatuto de los trabajadores, porque, o sea, se están dando situaciones en que los menores están haciendo horas extras sistemáticamente, como han denunciado otros compañeros. Entonces eso ya es un delito, o sea, por supuesto, sí, sí, que va contra el estatuto de los trabajadores, y es un delito además.
Daniel, des de la Costa Daurada.
Doncs anem a focalitzar una mica amb el cas d'en Juan Ramon, perquè no parlem perquè sí. En Juan Ramon és socorrista i ha denunciat a l'empresa a la qual treballava, que és una de les empreses concessionàries de les platges de Salou, de PortAventura i de moltes piscines privades a la Costa Daurada, pel que considera explotació laboral. Podríem dir, Juan Ramon, que el problema rau amb aquestes contractacions en el qual, doncs, el preu que paguen administracions o també empreses privades, doncs és la condició per quedar-se o no amb el servei, el que després acabeu pagant als socorristes amb les condicions que ara estarem comentant, no? De sous baixos, jornades laborals molt llargues, poca regulació al respecte.
Sí, jo penso que és la tendència. O sea, tanto los concursos públicos de ayuntamientos, ¿no? Como también en empresas privadas o parques acuáticos, como que tienen muchas necesidades de socorristas, como PortAventura, los precios han ido a la baja, claramente a la baja. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las empresas, o pues también porque se lo permiten, lo que hacen es, para asegurarse un margen, pues rebajar las condiciones de los socorristas por debajo de lo legal, claramente. O sea, no se está pagando el sueldo mínimo que corresponde, tampoco se está, como decía, ¿por qué también se meten muchas horas extras y no se respetan los días de descanso? Porque eso le resulta más barato a las empresas que tener más socorristas dados de alta. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, y claro, evidentemente la administración en todos sus niveles tiene una responsabilidad. Y también quería decir que, claro, yo trabajé en Servitur, también he trabajado en otras, en la Cruz Roja, que las condiciones sinceramente eran bastante mejores, pero es una tónica general de todas las empresas, que yo estoy recibiendo mucho, cuando desde que hice la denuncia y se publican muchos mensajes, muchos correos en los que me dicen que la situación de las empresas es similar. O sea, básicamente lo que hacen las empresas es subcontratar, o sea, poner a socorristas en manos de la, pues para situarlos en playas, o que a través mediante un convenio con los ayuntamientos, y en el caso de las empresas lo mismo. Básicamente lo que hacen es subcontratar socorristas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una tónica en todas las empresas, ¿no? Y, por ejemplo, en Barcelona está Proactiva, que es una empresa que lamentablemente está haciendo lo mismo, y bueno, se puede prácticamente todas las empresas que se encuentran en Cataluña son estan haciendo
Per això, Juan Ramon, el que a través d'una plataforma que has creat respectem al socorrisme, el que voleu és que també companys i companyes amb la mateixa situació que la teva, doncs, formar un grup, reunir-vos i intentar arribar a les administracions, especialment ajuntaments de la Costa Daurada o a patronats de turisme, per tal d'exigir que les pròximes concessions, les pròximes contractacions es facin amb unes altres condicions, no només amb l'apartat econòmic, sinó també amb les qüestions laborals, no?
Exacto, o sea, queremos, o sea, yo creo que ya ha llegado el mensaje a las administraciones, o sea, realmente, o sea, esto se está denunciando desde hace muchos años, ¿no? Es porque lleva ocurriendo desde hace muchos años, pero yo creo que una denuncia pública a veces es necesaria y ha habido muchos compañeros que se han hecho eco, concretamente la Costa Dorada, quizá no había un run sobre que, pues, que se estaban haciendo estas prácticas, pero no había llegado mucho a los medios de comunicación y yo creo que esto ha ayudado. Y luego, el tema de una plataforma, yo creo que es fundamental tener una estrategia común desde un punto de vista de posibles demandas y demás, desde el punto de vista de la inspección de trabajo, porque claro, no es lo mismo una denuncia de una sola persona que muchas denuncias, ¿no? Entonces, eso también, yo considero que era bueno hacer esta denuncia ante la inspección de trabajo y también hacerla pública. Y me consta que la inspección de trabajo ya ha tomado cartas en el asunto y que va a haber más compañeros que van a seguir los mismos pasos.
Ya. Esperemos que se arregle pronto, es decir, y que se arregle por iniciativa de las administraciones, no por iniciativa de la justicia ni de la inspección de trabajo.
Yo no sé si soy un poco ingenuo, pero sí creo que algunas empresas quizá puedan darle una, o sea, puedan, digamos, reflexionar sobre esto, porque no creo que tampoco les interese que la percepción social sea de que, pues eso, que están explotando menores, que, bueno, que es la realidad, ¿no? O sea, que están haciendo estas prácticas, yo no creo que les beneficien, evidentemente tampoco a alguien como una empresa de la importancia de PortAventura le interese esto.
Pues esperemos que se den cuenta. Juan Ramón, muchísimas gracias por habernoslo contado. En todo caso, tienen meses para arreglarlo. Creo que no lo harán, pero intentaremos presionar para que se pongan a trabajar. Un abrazo, que vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Doncs nosaltres aquí parlem de socorrisme també quan s'acaba la temporada, no només de manera puntual, sempre al juny i juliol. Seguim al FAR.
El FAR. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I cada dijous coneixerem un referany. Avui, aquest.
A Patró Jove i a Barcovell no hi fiïs la pell.
Una dita que d'alguna manera té el reflex en moltes altres, quan diuen no deixes el camí vell pel novell, o gent jove patou. Per una banda vol dir que el camí atrellat o l'experiència ajuda a fer segons quins oficis i travessies difícils, o en altres oficis com metges o mestres, no? Pues l'experiència a vegades és mestra, no? I, en canvi, per la gent jove, pues, diem gent jove patou, en el sentit que a vegades pues, la inexperiència o la manca de bons instruments no dona seguretat per a tasques o travessies difícils, com pot ser també en l'orientació o en la navegació. I, d'alguna manera, pues, a vegades les persones també diuen, per exemple, que prefereixen un metge jove, per exemple, perquè diuen que s'ho prenen més d'interès. Altres persones diuen també que un metge gran pues, té més experiència i hi ha coses que no s'aprenen als llibres, sinó en la pràctica diària d'un ofici, com per exemple també pot ser el de mestre, no? I bé, és una mica, diguéssim, dins del mateix refrany hi ha una contradicció o hi ha les dues idees, pues, que és bona l'experiència, per una banda, i és bona la novetat en el sentit que un pot tindre més ganes i més saber o més novetats, en molts d'oficis, com també, evidentment, el de mariner. Per a mi és això, molta gent En exemples de la vida te diuen canta nou aigua fresca quan hi ha un metge nou, en el sentit que a vegades potser algun metge ja més gran a punt de jubilar-se no te fa tant de cas. En altres vegades el seu metge de confiança i quan ve algú nou li sap greu preguntar-li o explicar-li intimitats o problemes que pugui tenir de salut o d'altra mena, no? És així, és la contradicció entre l'experiència i entre la novetat, o entre l'experiència d'una persona gran i la novetat d'una persona jove, i també en el sentit del vaixell pues, o del barco, que d'alguna manera també ha de ser segur i ha de ser nou i ha de tindre el motor que toca i ha d'estar en bon estat de conservació.
Doncs aquest és el refrany que hem après avui, aquest refrany que d'alguna manera referencia la novetat i també l'experiència.
Segueix la llum del far.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs, com sabeu, aquesta temporada acabarem la recta final del programa coneixent el preu del peix i cada setmana, cada dia, de fet, ens anirem a una cofradia diferent, tal com fèiem la darrera temporada. Ahir va ser festiu, però avui les barques han tornat a feinejar. Així doncs que saludem el nostre company, l'Ivan Fernández, que és el que des de la Costa Daurada ens apropa. Ivan, des d'on avui?
Doncs baixem per primer cop aquesta temporada cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Una setmana de tempestes. Volem saber com els ha anat aquests dies i per això saludem el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Josep, com ha anat la jornada?
Bé, aquest matí, malauradament, no hem tingut ni un sol peix, tot i que només dues embarcacions d'encerclament han intentat sortir a pescar, però encara s'arrossega el mal temps d'ahir i d'abans d'ahir i no han trobat peix. La resta, per això, tot el que és l'arrossegament i arts petits, com que el temps ha millorat força, tothom està en mar pescant, per tant, la tarda serà totalment normal.
Per tant, tot i que no hagi plogut aquesta nit, no hi hagi un vent tan exagerat com aquests darrers dies, les barques ho intenten, però no acaben de sortir.
Sí, el factor de l'encerclament, quan hi ha aquestes passes de mal temps, sempre normalment és el més perjudicat. El seu tipus de pesca requereix bon temps, i qualsevol afectació, sobretot de vent, pues, fa que no puguin sortir.
Entenc també que, per tant, dimarts i dimecres, portem uns dies, arrosseguem uns dies que no aconseguim pescar, Em parlaves de la jornada d'avui, però ja fa uns dies que arrosseguem tempestes, per tant, entenc que una mica en la mateixa línia.
Sí, sí, dimarts principalment, al matí tampoc va haver-hi peix, i a la tarda només 7 barques van sortir a pescar, van portar el peix normal d'aquesta època, d'arrossegament, però només 7. I avui, per sort, ja dic, tot normal.
De què depèn, Josep, perquè ens fem una idea, que els pescadors puguin sortir quan hi ha tempestes, quan hi ha temporals d'aquest tipus? Perquè, per exemple, la setmana passada, recordem, també van haver-hi tempestes durant la nit, però les jornades van anar molt bé, és a dir, van poder sortir a pescar.
Sí, bàsicament, com que aquests temporals acostumen a, o aquestes tamborinades acostumen a passar durant la nit, de la majoria de dies, llavors, esclar, els que surten a pescar de nit pues, ho pensen molt, no? Perquè potser estàs aquí, hi ha bon temps, i de cop i volta, quan surts, pues, t'arreplega un queix de mitja hora de temporal i pot ser molt, molt dificultós i inclús prendre mal, no? Llavors ho pensen molt abans de sortir. Durant el dia és diferent. El fet de veure si en el pàrtec ja ho tens més segur, hi ha qui s'atreveix més, surt i va comunicant doncs, el que es va trobant i els altres ja decideixen si sortir o no sortir.
És un fet relacionat amb el mes de l'any? És a dir, el mes de setembre és un bon mes o un mes dolent pels pescadors?
Bé, sí, bé, en aquestes circumstàncies meteorològiques pot ser qualsevol mes dolent, no? Tot i així, el mes de setembre acostuma a ser bastant normal en tot, i fins i tot podríem dir que el que és l'arrossegament, com que hi ha la variació del fons que es pot pescar, que es pot pescar una miqueta més de terra, llavors hi ha espècies que durant l'any se n'agafen, però no gaire, i ara se n'agafa molt. Molt, perquè hi ha aquesta variació de fons de pesca.
Quina, parlem d'aquesta variació, perquè ara, com deies, l'arrossegament ja no està tan limitat. De quines en podem parlar?
A partir de l'1 de setembre, en aquest cas el dia 2, que va ser un dilluns, les barques s'han de respectar una distància mínima de 3 milles de la costa i 40 metres de fondària. O sigui, poden pescar més a prop i amb menys metres que els 6 mesos restants de l'any. Per tant, espècies com el moll, sobretot, el besuguet i peix d'escata, el que anomenem peix d'escata, no? Pagell, sard, etcètera, se n'agafen amb molt més quantitat que els 6 mesos restants.
Per tant, entenc que d'una banda aquesta variació i d'una altra també, no?, que degut a les tempestes la mar estigui més moguda, més alterada, hi hagi espècies que no es pesquen habitualment.
Exacte. Com sempre, la mar remoguda beneficia amb uns i perjudica amb els altres. Vull dir, això ha sigut sempre així, no? I avui mateix, que és dijous, que venim d'ahir, que ja va ser un dia festiu, per tant, el peix, com s'acostuma a dir, està reposat, i a més va tindre una bona remenada de mar de llevant, suposo que aquesta tarda hi haurà amb molta quantitat d'espècies que el que volen és això, surten en el moment que hi ha aquests moviments.
Hem parlat del moll com una de les espècies més destacades, més importants. Quines altres trobem? Perquè la sardina i el saitó també al capdavant, com sempre.
Sí, però molt just, Vull dir, la setmana passada encara n'hi va bé, el que portem aquesta setmana, de moment, aviam si ha sortit de massa en pesca, però ha sigut molt dolenta. Hi ha altres espècies, doncs, com et deia, peix d'escata, no?, que el que anomenem l'aurada, els pagells, els sards, són espècies que ara se n'agafen més. Per altra banda, com que les barques que es dediquen més a aquestes espècies, n'hi ha menys barques que van a la gamba. A la gamba, automàticament, hi ha menys captures.
Clar. I abans de... Digues, perdona.
No, és només per això, El canvi de modalitat que fan les embarcacions. Van a pescar més de terra i, com que hi ha mal temps, és més difícil tornar a la gamba, deixen la gamba aquests dies que hi ha més mal temps i pesquen més aquest peix més de terra. Automàticament, el moll, el besugo, tot això, té una baixada de cotització important. Si ara fa unes 2-3 setmanes estaríem parlant de que el moll anava entre 6 i 8 euros, ara estem parlant de que va entre 2 i 4.
Clar. Això et volia preguntar, tot i la dificultat a l'hora de pescar, les tempestes, el temps que estem patint aquests dies, en el preu del peix no es veu reflectit, o sí?
Bé, hi ha algunes espècies que tindria que veure's reflectit. N'hi ha d'altres que automàticament és tot el contrari. El fet de pescar més de terra, aquestes espècies, les embarcacions que es dediquen a la gamba o que van a pescar més de fora, que van a pescar l'escamarlat, que van a pescar el lluç, etc., hi ha menys barques que hi van, hi ha menys quantitat d'aquest peix i automàticament aquest peix que podríem dir que és el que acostumem a comprar més, per entendre'ns, doncs puja.
Clar.
O sigui, el lluç puja, la gamba segurament puja, l'escamarlat puja, la bròtola puja, i en canvi els altres peixos, que potser no són tant de la zona, perquè som una zona en què el moll és molt per l'exportació, per Espanya i per altres països, però el moll no agrada gaire en aquesta zona.
I abans d'acabar, Josep, com es preveu que acabem la setmana? La salvarem o no?
La salvarem, però allò amb un aprovadillo, amb un aprovadillo. Jo espero que aquesta nit, si la cosa es manté com ara, les embarcacions de cerclament puguin sortir i demà tinguem sardina i saitó encara que sigui poca cosa. La resta, no. L'arrossegament, cap problema. Tindrem peix i força peix.
Doncs així estan les coses a Vilanova i la Geltrú, a la confraria de pescadors. Josep Egea, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i ho anirem seguint. Fins la propera.
Bona tarda.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs aquest és el preu del peix al qual serà venut, eh? S'ha venut, de fet, a la llotja i serà venut els increments que considerin oportuns els distribuïdors i peixaters, els preus, els peixos a cada un dels vostres supermercats i centres de compra. Nosaltres avui anem posant el punt final al programa, no sense abans explicar-vos que sempre diem que el mar és un lloc de futur, és un lloc, és un indret amb moltíssimes possibilitats. Demà precisament parlarem d'aquestes possibilitats que ens dona el mar, possibilitats de feines. I una cosa que caracteritza el sector marítim és precisament la manca de mà d'obra qualificada, sobretot en sectors com, per exemple, el de la pesca. Aquest mateix estiu llegíem com un dels principals problemes d'aquest sector és precisament aquest. Hi ha embarcacions, hi ha ganes, hi ha possibilitats, però no hi ha mà d'obra especialitzada en matèria pesquera. Demà parlarem de quina és l'oferta formativa que hi ha en matèria nàutica i naval i marinera aquí al nostre país, amb convidats que ens acompanyaran al llarg de la tarda i ens donaran i ens faran un bon escandall de cursos i de formació que hem de tenir presents si volem dedicar-nos o coneixem algú que vulgui dedicar, que vulgui dedicar-se a això del mar. Així posem punt i final al programa. De part d'en David, d'en Juanjo, de la Judit, d'en Daniel, de l'Ivan, de la Cristina, de la Isabel i del Josep Maria, agraïts per haver-nos acompanyat en aquest viatge i us emplacem demà a les 4 en punt de la tarda a la vostra ràdio local a tornar a ajudar-nos a encendre la llum del far.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Blau Veterinaris, la salut del teu millor amic en les millors mans, les d'un equip de veterinaris i auxiliars que coneixen la teva mascota.
Blau Veterinaris, benestar per la teva mascota, tranquil·litat per a tu.
Blau Veterinaris, el millor tracte a l'abast de tothom.
Els amics del teu millor amic. Ens trobaràs a Vivendes Joan 23 d'Arenys de Mar i també a Canet de Mar.
Saps que a la Farmàcia del Mar, la de la plaça del Casino, som experts en teràpies integratives?
I què vol dir això?
Ens basem en
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Un total de 1.278 nens i nenes de l'Escala han començat avui el nou curs escolar als centres de primària i secundària del municipi. Un curs marcat per la continuïtat de projectes, particularment a l'institut, amb prohibició de mòbils i amb idea d'engegar la ràdio del centre. A l'Escola Empúries, amb nou equip directiu. A l'Escolapi, l'únic lloc on hi ha hagut incidències, amb goteres al sostre. Aquest és el tema d'obertura, l'informatiu d'aquest dijous 12 del mes de setembre. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. Seguirem el detall com ha anat aquesta jornada de tornada a l'escola. Per a més de 1.000 famílies de l'Escala, els seus fills o filles han començat la rutina d'un nou curs escolar. Tot això just l'endemà de la Diada Nacional de Catalunya. Diada que a l'Escala engegava amb un acte institucional a l'Ajuntament, on l'alcalde llegia un manifest en què demanava obertament l'absolució dels presos polítics i on reivindicava la via política com única vàlida per a sortir en què es troba el país. L'ANC territorial de l'Escala, per cert, va omplir 4 autocars per anar a la manifestació de Barcelona. Mirarem endavant, també. i farem prèvia d'un cap de setmana amb trobada de barques de vela llatina. Serà la 24a trobada aquest dissabte. Una jornada en què també hi ha concert de clàssics a l'Escala Empúries, concert de guitarra en aquest cas, en què es reprèn el cicle de Rel i em celero amb el grup A3 de Ronda i en què es reprograma l'espectacle Solitud 360 graus que es va haver de suspendre dimarts a causa del mal temps. La cirereta final de l'informatiu la hi posarà Sergi Corral amb la previsió meteorològica per avui i per demà. Dit això, entrem en el contingut amb el tema que destacàvem a la portada.